Això és l'Eixample es mou. Amb l'equip d'informatius de Eixample Barcelona Ràdio. I bueno, estem en el programa de la setmana del Dia de la Dona, que és el dia 8, i ens acompanya la Puri Martínez, la Carme Vargas, i tenim les seccions de l'Agustí Martorell i de l'Aurora de Pares. Puri, quines entrevistes tens preparades avui?
Pues mira, avui tenim tres entrevistes. La primera, vam parlar amb el senyor Jordi Arias, que és el president de l'Eix de Sant Antoni Comerç. Després ens hem mogut fins a la Ronda de Sant Antoni, a Calçat Cid, i ens hem trobat amb el senyor Toni Olivella, que és copropietari amb altres familiars d'una botiga de calçats. I per últim, doncs, ens hem trobat amb el senyor Xavier Llorenç Martínez a la botiga de No Volent Òptica, i aquestes dues botigues són és òptica i endometria. Toca els dos temes. I aquestes dues botigues estan dintre de l'Eix de Sant Antoni Comerç, que s'anomena El Sac.
Molt bé, doncs ara d'aquí un rato tornem amb tu.
Molt bé.
I ara la Carme, una nerviosa Carme, ens dirà de quines notícies parlarem d'aquí un rato.
Bé, avui us portem quatre notícies. Una referent al barri de Fortbien, referent a les queixes veïnals per les molèsties que causen les obres del tramvia. L'altra és referent a l'esquerra de l'Eixample. La prestigiosa il·lustradora Lucy Gutiérrez porta la seva obra al Centre Cívic Urgell. L'altra la trobarem amb la no pacificació, de moment, del carrer Rosselló.
Sí, que és una pacificació que ens afectarà molt directament a nosaltres.
Doncs
bueno,
sí.
Pues moltes gràcies, Carme. I... Ah, falta una notícia.
Una.
Hosti, digues.
Mira, és la de Sant Antoni, a la zona de Sant Antoni, com homenatge la quiosquera Milagros Carballo.
Carai,
i això és tot de moment.
Aquesta Milagros Carballo deu ser tota una institució.
Pues sí.
Bueno, pues, Puri, anem a la teva primera entrevista.
D'acord.
El senyor
Jordi Arias.
President de l'Eix
Sant Antoni Comerç.
Pues vinga, anem a escoltar-la.
Aviam. Hola, què tal? Com esteu? Mireu, avui estem en el local de l'Eix de Sant Antoni Comerç. Perdó. I ens acompanya el seu president, el senyor Jordi Arias. Moltes gràcies per dedicar a Eixample Barcelona Ràdio una estona del seu temps.
Eh? Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Sí, avui en dia una mica així més fred, però molt bé.
Bueno, és el que té el temps.
Ja toca que
sí,
faci fred.
I tant.
Que plogui.
Quants comerços teniu a l'associació de Sant Antoni Comerç?
Mira, a Sant Antoni Comerç estem al voltant de 200 botigues associades.
Déu-n'hi-do.
Sí, i després, a més, com dins de la Federació de Sant Antoni Comerç, tenim el Mercat Dominical del Llibre, que són 70-80 paradistes,
uh-huh.
I que estarem sobre uns 280 associats.
Déu-n'hi-do, molt bé, molt sí. Bé. Quins avantatges té el soci del que no ho és?
Doncs mira, primer de tot és que forma part d'un col·lectiu que treballa pel bé del comerciant i del barri de Sant Antoni, no? I perquè no només ens dediquem al comerç, no?, dins de l'associació, sinó que a més ens dediquem a que el barri sigui millor, no? Tant parlant amb les administracions públiques, polítics, partits polítics, representants, com amb la policia, no? Intentem fer que sigui un barri net, que sigui un barri segur, que sigui un barri maco i que sigui atractiu perquè la gent vingui a comprar.
Clar.
I faci vida a Sant Antoni, no?
Exacte, és del que es tracta.
Sí.
El pla d'usos, creus que és una garantia per la continuïtat del comerç de proximitat?
Sí. Nosaltres, ara farà un any aproximadament que van haver canvis del el pla d'usos de l'Eixample. Des de Sant Antoni vam apostar, potser una visió una mica més conservadora, però sí que volíem que es respectés el pla d'usos que ja teníem, que consideràvem que funcionava, no? Perquè va haver un boom fa uns anys de restauració, d'hostaleria al barri, i això, molt comerç que hi havia de proximitat, de botiga, doncs es va transformar, va tancar i es van transformar en bars i restaurants. I llavors nosaltres no volem que això continuï passant al barri. El que volem, creiem que és molt bo que hi hagi restauració, perquè ens retroalimenta, ens alimentem tots, no? Però creiem que ha d'haver un equilibri entre oci nocturn i botigues diàries, no? Clar. Llavors creiem que el pla d'usos, en aquest sentit, el pla d'usos que hi ha ara respalda això, no? I és important.
Clar. Per això la següent pregunta també. En el seu territori hi pensa que n'hi ha massa oferta de restauració i de supermercats, i en canvi hi ha potser poca d'altres ofertes de venda?
Creiem que a Sant Antoni hi ha molt de comerç. Creiem que és un barri comercialment molt potent, que hi ha espai per tot i per tothom, no? Hi ha d'haver una oferta variada, i sí que creiem que doncs això, no, que et comentava ara, que el pla d'usos ha de permetre que no tots els locals, sobretot quan un carrer es posa de moda, com pot ser, per exemple, va passar fa uns anys amb el carrer Parlament, molt del comerç que hi havia allà va tancar, no? Per exemple, jo recordo que hi havia una botiga d'espelmes supermaca, va tancar i ara s'ha convertit en un restaurant, no? És a dir, això és el que s'ha d'evitar, no? És a dir, és important que hi hagi bars i restaurants, però també és important que hi hagi comerç, perquè si no hi ha carrers, clar, com per exemple el Parlament, que pràcticament durant el dia està buit, i a les nits
és quan hi ha
vida, no? Llavors, clar, això també provoca molèsties als veïns, i les botigues que hi ha obertes, doncs clar, veuen que hi ha molta persiana tancada durant
clar,
el dia,
clar,
no?
I s'ha de trobar l'equilibri.
L'equilibri, sí, sí.
Quins carrers delimiten l'eix?
Doncs mira, nosaltres a l'eix Sant Antoni Comerç fem com una espècie de triangle, que és el triangle del barri de Sant Antoni, que és com la punta de l'Eixample. Llavors delimitaríem, és com molt fàcil, delimitaríem amb la Gran Via, amb el Paral·lel i amb la Ronda. Amb la Ronda Sant Antoni i la Ronda Sant Pau.
Sí, sí, realment és un triangle.
És un triangle, sí.
Quan feu activitats al carrer, participen els socis?
Sí, tenim de tot, eh? Hi ha sí. gent que li costa més participar, no? Jo crec que això passa a tots els eixos, no? Hi ha
clar.
Gent que doncs, potser està sola a la botiga o sola i no té tanta facilitat, opcions o ajuda per poder sortir al carrer. Però bueno, sí, creiem que la gent participa i estem contents. Ara, darrerament, estem intentant fer com... no tant com comença el carrer, no? Que surt tothom, sinó que ho estem intentant fer com una mica més temàtic.
I que
creiem que ens funciona millor i que els comerciants senten que el que estan sortint per el seu públic
pel
objectiu.
Seu, clar,
no?
Clar.
Doncs, per exemple, vam fer la Fira de la Salut, no? I era tothom que està vinculat, que ven des d'un herbolari fins a una farmàcia, fins a un espai de massatges.
Clar, dintre de la mateixa activitat.
Sortien al carrer. Llavors ho fem, i no ho fem tot el dia, potser ho fem com mig matí.
Està bé.
Perquè així la gent no se'ls hi faci tampoc
clar,
passant.
Clar,
no?
Perquè el botiguer té que fer la cobertura d'horari de la botiga...
Clar.
Més la cobertura de l'espai de l'activitat.
I volem també, creiem que també és important conciliar, no? Llavors, alguna de les fires les hem fet en diumenge, perquè així no hi hagi aquesta problemàtica,
exacte,
pots tancar la botiga. Però llavors la fem fins al migdia perquè la gent després del botiguer
no pugui, llarg,
pugui anar a dinar, descansar i tornar dilluns a treballar, no?
Perfecte. Quines activitats anuals feu per dinamitzar el comerç?
Sí, fem molta cosa i ara, per exemple, una de les fires que estem més contents i que funciona molt bé és la de Sant Antoni Pelut, que és una fira doncs, que vinculada amb el món dels gossos, no? Sobretot gossos, no? I gats, però bueno, sobretot els peluts que els diem. I llavors surt també fem que vinguin protectores, que es fomenti l'adopció responsable, fem una mica de com es diria, recapte d'aliments també per gossos, etc. Després, doncs, al Nadal fem una activitat que agrada molt, sobretot als nens petits, que és que fem que el barri nevi.
Ah, molt bé,
sí,
clar.
Fem una nevada, concerts de Nadal, xocolatada... el que t'ha tornat el trenet,
sí,
que feia molts anys que no el
ho
fèiem,
que...
i l'hem tornat a fer.
Això fa Nadal, eh?
Fa Nadal,
tren,
sí,
el
sí.
tren en els, a Barcelona fa Nadal. Quina activitat pensaries que és l'activitat estrella? De...
Bueno, aquestes que t'he comentat, sí, la Fira dels Peluts, hem fet que hi ha 3 edicions i ve moltíssima gent, té molt d'èxit. La nevada, doncs també el que et comentava, el trenet, clar, és que és un històric del barri. Després fem un calendari, que cada any el fem, per exemple, l'any passat el vam fer amb una escola de disseny de gent jove, i vam fer un disseny superxulo. I també molta gent del barri el demana, no? I el calendari, sobretot la gent més gran, no ens plantegem no fer el calendari perquè la gent s'enfadaria si no féssim el calendari.
Clar.
I bé, després també estem potenciant molt les xarxes socials, fem molts reels, perquè avui en dia una manera que tenen els comerciants de vendre
clar,
i arribar
clar.
Als clients és per les xarxes socials, i els ajudem a promocionar-se i arribar als clients amb
clar.
Això.
Tot ajuda,
sí.
Tot ajuda. Quantes persones sou a la Junta?
A la Junta? Mira, ara mateix estem en una fase com a de canvi, sí, perquè va semblar una noia que estava a la Junta tancant la botiga, una altra per a malalt, bueno, estem fent com una mica de remodelació, però normalment la Junta som entre 6-8 persones.
Clar,
6-8
per
persones.
Dur a terme tota,
sí.
tota l'activitat, doncs
sí.
es necessita.
I després a l'oficina treballant són 2 persones, el Ramon i la Carme, i la Carme es porta més la part d'atenció al soci i el Ramon més temes més interns,
sí.
més de coordinació i subvenció.
Un que està al carrer, diguéssim,
sí.
i l'altre és el que fa
sí.
la feina interior.
Sí.
El turisme passa pel vostre territori?
Sí, sí, no és un barri hipermegaturístic, però sí que n'hi ha turisme. Clar, estem una mica, per exemple, al paral·lel hi ha molt d'hotel, llavors sí que ens agafa de retruc. Després tenim el Mercat de Sant Antoni, no? que és com un... és el centre del barri i és un... com es diu en català,
una atracció.
Una atracció important, un pols d'atracció important al barri, no?
Clar.
Llavors sí que és veritat que no, per sort no s'ha convertit en una boqueria, però hi ha
clar.
Turisme, i ens agradaria des de l'associació, des de l'Eix Comercial Sant Antoni, que hi hagués, per exemple, una parada de bus turístic,
clar.
Perquè
això generaria...
Sí, generaria flux de visitants, a més, jo creiem que no... El visitant que vindria al barri de Sant Antoni o que ve no és un... Són famílies, són parelles que busquen sortir una mica de la Rambla, sí, que potser
punts.
Ja han visitat la ciutat i volen
Exacte.
Descobrir un altre espai.
Clar.
I creiem que pot ser positiu pel barri.
Clar que sí. Doncs mira, tens l'altaveu de la ràdio per això.
Sí,
per,
ho estic demanant a veure si ho aconseguim.
Des de quan funciona l'Eix o des de quan esteu a l'Eix Comercial?
Doncs mira, a Sant Antoni Comerç fa 26 anys.
L'any
passat
Déu-n'hi-do.
Vam celebrar el 25è aniversari i bueno, estem molt contents. I...
Clar que sí, i tant, i molt orgullosos.
I molt orgullosos,
eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Sabem que ets el representant de Comerç de Proximitat a la Càmera de Comerç.
Sí, sóc membre electe. L'any passat van... crec que va ser a finals de novembre o octubre, no me'n recordo ara bé, l'any passat van haver-hi eleccions i bé, ens hi vam presentar i vam aconseguir guanyar i estem allà com un membre electe i estem treballant juntament amb la Fundació, amb Barcelona Comerç, amb una comissió de comerç per treballar i intentar doncs, que es tingui en compte el comerç a proximitat
clar,
de la
clar.
ciutat de Barcelona.
Perfecte, és el que interessa. També sabem que Sant Antoni Comerç és membre fundador de la Fundació Barcelona Comerç i està doncs, molt, molt reconegut. I
sí,
molt...
sí, sí. Jo soc membre també de la Junta de la Fundació i jo soc un defensor de la feina que es fa des de la Fundació i és molt important. I ara, per exemple, estem intentant que Barcelona es converteixi en la primera capital europea del comerç de proximitat.
Clar, perquè...
Crec que s'aconseguirà i serà un orgull
sí.
per la ciutat i pels
tant.
Comerciants.
A més, clar, la Fundació Barcelona Comerç està dintre de vitrines d'Europa
sí.
i això doncs és també una finestra o una porta que et fa estar en contacte doncs amb el comerç de proximitat d'Europa i poder traslladar doncs les necessitats, inquietuds i totes les tot el sí. que necessita el comerç.
Jo crec que serà molt, si s'aconsegueix, que vamos, que creiem que sí, jo crec que serà molt bo i molt positiu
I
és un projecte molt xulo que s'ha aconseguit des d'aquí, no? Des de la ciutat de Barcelona, des de la Fundació i podem estar-ne molt orgullosos.
I tant, perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Vol afegir alguna cosa que ens hem deixat al tinter?
Tot perfecte. Moltes gràcies per l'entrevista.
Pues gràcies, gràcies senyor Jordi Àries. Et puc tutejar perquè ets molt jove.
Bueno, ja començo a ser gran.
Bueno, els anys passen per tots,
sí,
eh?
Sí, sí, és veritat, sí.
I res, doncs agrair aquesta estona i des de Barcelona Ràdio doncs, que sàpigues que tens una altaveu per les vostres necessitats.
Gràcies. Molt bé. Merci.
Gràcies.
Bueno, pues gràcies, Puri. Després tornem amb tu, evidentment, com sempre. I ara anem a l'espai del senyor Agustí Martorell. Aviam què ens explica, perquè sempre ens explica coses de l'Eixample i de Barcelona. Anem a escoltar-lo.
Pues bé, Mario, porto dues notícies que han sortit a línia Eixample que són del nostre barri. Comencem. L'Auditori farà 25 anys el pròxim 22 de març. I per celebrar-lo, l'equipament prepara una programació especial. Cal recordar que l'arribada de l'Auditori a Fort Pienc es va traduir en un efecte immediat al barri perquè es tractava d'un equipament de primer nivell. Però no podem dir que sigui un equipament de barri, sinó que és un equipament de ciutat i també un equipament de país. El que passa és que els veïns afirmen que la implicació de l'Auditori al barri no ha anat gaire bé, perquè, per exemple, el Teatre Nacional de Catalunya ajuda a fer la Festa Major, cosa que l'Auditori aquí no ha participat. I d'altra banda, hi ha les reivindicacions veïnals, que són bastant importants, que és l'anomenada Plaça de les Arts, que és un projecte que al principi contemplava l'espai entre el TNC, l'Auditori i la Filmoteca de Catalunya, però saps que la Filmoteca
del Raval
al final s'ha d'anar a Ciutat Vella, no? I llavors volen acabar de pacificar aquesta part de jardí, unir el que és el TNC amb l'Auditori, perquè ara hi ha una part del carrer Padilla que aparquen autocars dels turistes que van
a la Sagrada Família.
Però bueno, s'ha de dir que durant tot el mes de març es faran diferents propostes, exposicions de la mà del Museu de la Música, també hi haurà una programació amb quatre estrenes mundials i s'inaugurarà el Subsonic, que és un nou festival electrònic. Tot això per commemorar els 25 anys de l'Auditori. Què et sembla?
A mi perfecte.
I parlant que he comentat algo dels autobusos que van els turistes a la Sagrada Família, L'Ajuntament està preparant reubicar la zona de busos de l'entorn de la Sagrada Família per reduir les molèsties als veïns.
Home, ja era hora.
Ha dissenyat una actuació per eliminar 7 parades exclusives per autocars turístics entre els carrers Padilla i Consell de Cent. I llavors s'ubicaran en paral·lel unes noves entrades o aparcaments al carrer Marina.
Bueno, això està bé.
O sigui, la proposta és canviar de 17 parades d'autobusos a 13. I com ho faran, això? Pues ho faran en dues fases. Una primera fase, que eliminaran una parada del carrer Padilla, I durant el mes d'abril eliminaran 6 places de la part de Consell de Cent i en quedaran 3 noves al carrer Marina. El que volen també és que els veïns puguin disfrutar de les seves aceres perquè s'inunda
de turistes
i llavors no, la gent no pot disfrutar del seu barri.
De guies amb els cartellets.
I llavors, pel que fa als busos, no? Per anar allà, què tindran que fer? Pues agafar la Gran Via, anar a pujar per Marina i allà hi haurà els pàrquings. Que estan tots plens, pues tindran la segona opció d'anar als 4 que quedaran al Consell de Cent. Però aquesta idea és reordenar una mica perquè allò...
I que no hi ha més puesto, pues...
És un atribut. A més, quan surts del metro... Quan surts del metro, o sigui, hi ha unes cues...
No, home, si està tot el dia... No. Durant tot el dia de la setmana, a totes hores, està ple.
I ara... dos xorrades, que mira, que m'ha vingut a explicar. Posa el primer tall. A veure... Mm. Què diries que és això?
Pim-pom!
No. Escolta una mica més.
Això és música.
Sí, no, però ara estan posant algú a fregir. Mira, ho sents?
Serà lluç.
Bueno, doncs que és que aquests dies que fem el programa, el dia 9 de març, és el dia mundial de la truita de patates, Mario.
Hòstia, això sí que és bo.
Jo dic, mira, vaig a buscar algú per passar
aquest,
la...
Aquest soroll, no, si això és un ou que es trenca...
No, això és que està tallant les patates.
Jo sóc super
aquí,
Mario.
Aquí està tallant les patates.
Ah.
Llavors, se suposa
que... Que manera de tallar les patates, tio, amb serra.
Que la truita de patates va ser un invent de l'any 1604...
Que quasi més...
Gràcies a un cuiner belga que es deia Lancelot de Castor. Però hi ha altres estudis que diuen que es va inventar a Extremadura per al marquès de Robledo. O sigui, hasta aquí...
A Extremadura només s'ha inventat a les Sureres i les van trobar els catalans.
I llavors pensa que la truita de patates és el plat considerat més important i fonamental de la gastronomia espanyola.
Sí, senyor.
Que es pot degustar a molts països.
Sí, sí.
I que la gent menja més truita de patates que paella.
Bueno, és que la paella és molt selecta, tu. Que fotre una paella ben feta et surt... Avui en dia et surt bastant caret, eh?
I llavors, si poses el segon tall, a veure què...
Un segon tall que...
Però no, ara el canviem de tema.
Pollastre? Aquest no és la Nintendo, això? Sí. Una cosa d'aquestes?
Clar, dic, buscant això del dia aquest de la patata, he trobat un altre dia. El dia 10 de març, que és el dia del Mario. Però no de tu, Mario.
No, del Super Mario Bros. Sí,
és que quan dic el dia del Mario, del nostre tècnic, no pot ser que sigui...
No, el nostre tècnic...
I és, doncs és el dia del joc aquest, que és el joc més vengut en tota la història.
A quin dia has dit que era?
El 10 de març.
10 de març ho posarem en el calendari.
I és l'història del Mario, que és un lampista italià que forma part del món gamer des de fa 37 anys.
I com se diu el seu germà?
Ai, ara sí que m'has... Tu no has jugat mai al Super Mario Bros?
No.
Potser perquè ja t'has caigut una miqueta
massa. A mi m'agrada que juguin amb el Super Mario Gros.
Aquest joc va sortir per primera vegada al Japó el 13 de
setembre Luigi!
De 1985 per part de l'empresa Nintendo, que va revolucionar la vida dels videojocs. Però el curiós és que quan va sortir aquest personatge no era per un joc seu, era per un altre, que era el Donkey Kong.
Ah, sí, el Donkey Kong.
Que ell sortia allà saltant...
Fent el gilipolles, sí. Donkey, sí.
Llavors es va fer el Mario Bros, que s'han fet pel·lícules, s'han fet sèries de dibuixos...
No, però a més, és un personatge ja per tota la història. Vull dir, és un personatge que ha passat a la història i que continua dins de la història.
Pensa que té més de 262 milions de còpies venut a tot el món. Sí. Però és que a part té... seqüeles, té Mario Party, Mario Kart, amb més de 37 milions de còpies, o sigui, és el dia de Sant Mario, però el Mario de Nintendo.
Bueno, jo et proposo una cosa, Agustí.
Digue'm, a veure.
L'any que ve ens disfressem per Carnaval, jo de Super Mario i tu de Luigi, del seu germà.
Fet.
Ens disfressem i ens passarem per tota l'Eixample.
El que passa és que estirem que tenir el cabell perquè ells són morenos.
Anirem amb perruca, Agustí, amb la gorreta i amb perruca, així no ens reconeixeran, i amb els bigotis. Bueno, pues vinga, ja està fet això, eh? I pensa que jo...
I després què farem? Anirem a menjar truita de patates.
Hòstia, sí, al Frankfurt Martin.
On sigui, on faci
falta. Bueno, la fa molt bona, eh? Pues un xino fent una truita de patates bona, imagina't. Ei, que com canvia el món, eh? Bueno, pues moltes gràcies, Agustí, pues fins d'aquí 15 dies.
Ens tornarem a veure.
Molt bé, gràcies, Agustí. I anem a les dues primeres notícies que ens donarà en Gira la Puri.
Doncs mireu, en el barri de Fortpien doncs, hi ha moltes queixes veïnals per les molèsties que causen les obres del tramvia. El senyor Jordi Casanovas, de l'Associació de Veïns de Fortpien, explicava una informació que ho va recollir el diari Línia Eixample. Aquest senyor comentava que la zona està més afectada, la més afectada és el carrer Lepant a Castillejos. Han aixecat tres vegades el paviment i això comporta el perjudici i malestar per tots els comerciants en aquests carrers, no? També un altre punt problemàtic són els parterres entre Marina i Glòria, sense espai per contenidors, càrrega i descàrrega, motos, etc. Tot i que el projecte contemplava aquests espais reservats per a aquests serveis i també amb aparcaments per persones amb diversitat funcional. Ara parlem de l'esquerra de l'Eixample. La prestigiosa il·lustradora Lucy Gutiérrez porta la seva obra al Centre Cívic Urgell. Aquesta noia, perquè és molt jove, guanyadora al Premi Nacional d'Il·lustració 2023 del Ministeri de Cultura i Esports Espanyol. L'exposició porta el nom 20 anys i un dia, on presenta un recull de la seva vida professional. Destaquem publicacions en portada per al New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, el Time i el The New Yorker. També ha publicat per llibres, animacions i campanyes publicitàries.
Moltes gràcies, Puri. I ara anem a l'entrevista que més o menys sempre fem al mig del programa. I avui jo només diré que es diu Patrícia Illa i que pertany al moviment Perspectiva Feminista. Anem a escoltar què ens explica. Bueno, doncs aquí tenim a la Patrícia Illa, sociòloga, investigadora, membre de l'Associació de Feministes de Catalunya i de la Vocalia de Dones de l'AVVEE.
De l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample Esquerra, efectivament.
És d'aquí.
Correcte.
De l'associació que tenim aquí a l'edifici que estem nosaltres. Bueno, molts dies sense veure't i molt content de veure't, Pat.
Igualment, és un plaer tornar a ser aquí.
I anem al gra. Digue'm. Què és exactament el feminisme i quines han estat les seves diferents reivindicacions en les diferents èpoques?
Doncs mira, el feminisme parteix d'una idea que sembla una obvietat i és que les dones som éssers humans, que som la meitat de la població mundial, de fet una miqueta més, i que el fet de néixer amb sexe femení té una sèrie de conseqüències o efectes negatius, implica una sèrie de desavantatges i unes desigualtats per nosaltres, no? Aquí i a qualsevol racó del món, en realitat. I diguéssim que a partir d'aquí el feminisme el que fa és, per una banda, com a teoria política, el que fa és analitzar per entendre d'on surten els mecanismes que afavoreixen o quins són els mecanismes que afavoreixen i perpetuen aquesta desigualtat entre homes i dones, i per una altra banda, com a moviment social, perquè és un moviment social i polític organitzat, també el que fa és lluitar, no?, per aconseguir la igualtat entre homes i dones, però no una igualtat legal, o sigui, una igualtat sobre el paper, sinó una igualtat real i efectiva, no? Després parlarem d'això perquè jo crec que és interessant establir una mica aquesta diferència. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que és important que tinguem molt present que el feminisme no és una cosa d'ara. És cert que des de fa uns anys se'n parla molt, però no és una cosa nova. De fet, és un moviment que té pràcticament 300 anys d'història. Vull dir, en realitat, ja a l'època medieval ja es qüestionava la suposada inferioritat de les dones, no? Però realment no es va organitzar com a moviment polític i social i no es va començar a treballar, diguéssim, una teoria de fons que analitzés el com es produeixen aquestes desigualtats. Això no es va començar a articular fins al segle XVIII, més o menys, no? Sí, a partir de la Il·lustració, no? Després de la Revolució Francesa, és quan es va començar a articular. I a partir d'aquí sí que és veritat que les reivindicacions han anat evolucionant, no?, en el temps, lògicament, perquè les circumstàncies històriques, polítiques, socials, econòmiques, no?, de cada període són diferents. Per tant, el rol i les vivències de les persones, i en aquest cas d'homes i dones, també varien amb el temps, i per tant les reivindicacions també han anat variant, no? Però sempre el feminisme, diguéssim, s'ha hagut d'enfrontar d'alguna manera a la crítica, no? Al menyspreu, fins i tot a la censura i a l'intent de silenciament, no? Perquè al final, com qualsevol moviment revolucionari que busca el canvi, s'enfronta a resistències, no? Uh-huh. Ja sempre quan es parla de l'estatus quo, no? Que resisteix als canvis, doncs el feminisme no es salva d'això ni molt menys, no? Tot el contrari. Però al final les reivindicacions des del feminisme sempre s'han centrat en qüestions amb aquesta variabilitat que et deia fa un moment en el temps, però sempre s'han anat centrant en qüestions com l'accés a l'educació, per exemple, el dret als propis fills i filles, la independència econòmica, el dret al vot, l'accés a la política, els drets sexuals i reproductius, no? Des de l'anticoncepció i l'avortament, per exemple, la igualtat salarial també, per suposat. I com no, també la denúncia de violència masclista i de l'explotació sexual de les dones. I moltes d'aquestes reivindicacions segueixen vigents. De fet, no és el mateix néixer dona aquí, que després parlarem una mica de quines són les coses que encara ens enfaden, uh-huh. No? I ens fan mantenir aquesta actitud reivindicativa a les feministes, però bueno, clarament no és el mateix néixer dona aquí que, jo què sé, a l'Afganistan, no? Uh-huh. O, en fi, com et deia, aquestes reivindicacions sempre estan vigents, però bueno, van variant, no? Depenent del context geogràfic, cultural, digue-li com vulguis.
Uh-huh. Quan i com sorgeix la celebració del 8M? I per què és tan important aquesta data?
Mira, és important, jo crec, que parlem d'això, perquè en el 8 de març és un dia que és un dia per reivindicar, no? I és un dia que és per recordar exactament quin és l'origen, no és una festa, no? Uh-huh. No és una celebració. Després anirem a això, però això bàsicament va començar perquè a principis del 1800, no? Des de les classes, diguéssim, treballadores, les dones van començar a treballar, a tenir una feina remunerada, tot i que això no les va alliberar, diguéssim, de les tasques més de cures i, no? De les tasques domèstiques de la llar. I en aquella època era el boom, diguéssim, era la primera revolució industrial, i és quan, bueno, doncs aquí a Anglaterra, etc., hi havia aquestes indústries tèxtils. Doncs la gran majoria de les persones que treballaven en aquestes indústries tèxtils eren dones i nenes.
I la de guerra també.
Correcte,
la
també.
La indústria de guerra.
Exacte. Però sobretot a la indústria tèxtil, per allò de que es considerava que les dones
sabien cosir,
que eren més delicades, més polidetes, no? Una mica des d'això, doncs hi havia moltes dones i moltes nenes treballant en aquestes indústries, però clar, et pots imaginar quines eren les condicions laborals. Feien jornades de 12-14 hores, havien de fer torns de nit, amb les implicacions d'inseguretat, no? Que això suposava per les dones i les nenes. En fi, eren realment unes condicions de feina molt duríssimes, no? I a més, és que també hi havia homes treballant en aquestes indústries tèxtils, però és que les dones cobraven entre un 60 i un 70% menys que ells per fer la seva feina, no? La mateixa feina. Mm. Vull dir, és exagerat. Què va passar? Doncs que cap a mitjans del segle XIX van dir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no? Es van plantar i van començar a organitzar-se, a fer vagues, que en aquella època no eren legals, i van començar a protestar. I en aquest context, al 1910, o sigui, principis ja del segle XX, a Copenhagen es va celebrar la segona conferència internacional de dones socialistes. Allà es va parlar molt i es va debatre molt sobre aquesta qüestió, i hi havia una política alemanya, la Clara Zetkin, que el que va fer, es va fer ressò, diguéssim, d'aquestes reivindicacions de les dones de les classes populars que treballaven en aquestes condicions a la indústria tèxtil, i va proposar celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I això va agradar, es va aprovar la proposta i es va començar a celebrar a partir del 1911, de març de 1911. I va coincidir que justament aquell any es va produir un incendi molt greu en una fàbrica de cotó de Nova York, on van morir més de 200 persones i el 80-90% de les persones que van morir que eren dones i nenes, i que van morir allà dins, no van poder sortir. I llavors, a partir d'aquí, doncs, es va fixar el 8 de març com com per celebrar com a data commemorativa. No? Llavors, jo crec que és molt important tenir això molt present perquè, bueno, com passa de vegades amb certes coses que es van desvirtuant pel camí, la manifestació del 8M, del 8 de març, bueno, s'ha acabat convertint una mica en un... No et diria en un carnaval, però quasi, no? De vegades sembla quasi una rua, no? Amb disfresses, amb batucades, amb balls, amb performances vàries, i no? I al final és que és el 8 de març és un dia per recordar i commemorar la lluita històrica de les dones pels seus drets. Llavors, crec que és una cosa que hem de tenir molt present en aquest sentit.
Ai, escolta una cosa.
Diguem.
Ara que per molta gent, amb els quals no m'incloc, sembla que ja està aconseguida la igualtat, el moviment feminista està més encès que mai.
Sí. Mira, és que a mi això em fa gràcia, no? Saps el típic sopar a dinar de Nadal, no? Que el cunyat que et diu: "Oye, però per què estàs tan cabreades les feministes, no? Si ja teneu igualtat." Però és el que et deia abans de la diferència entre la igualtat real i la igualtat formal, no? O legal, que està en un paper, però això no vol dir que a la pràctica diària sigui així. I clar, a vegades et diuen: "Bueno, però de què us queixeu, no? Si ja tenéis todos los derechos." I et fan ganes de dir: "Ay, sí, gracias, nos habéis dado todos los derechos. Mira, ya puedo abrir una cuenta, ¿no? Sin pedir permiso a mi marido, puedo trabajar, puedo tener mi propio sueldo, puedo conducir, puedo estudiar en la universidad. Ay, muchas gracias, no sé de qué me quejo, ¿no?"
Sí.
Clar, tu imagina't, de vegades en aquestes situacions jo crec que és molt interessant intentar donar-li la volta, no? I dir: tu imagina't que ara diguéssim: "No, els homes poden votar des de l'any 1931 a Espanya." I tu diries: "Com?" Doncs és exactament la data en la que es va aprovar el vot a les dones.
Sí, sí.
Es diu ràpid.
Sí, molt ràpid.
I fins al 1981... O sigui, el vot al 1931 i fins al 1981...
Fa 4 dies.
Que fa 4 dies. Jo ja havia nascut, i tu també.
Jo sí, per desgràcia, abans que tu.
Sí, però jo també. Jo també havia nascut a l'any 81 i fins aquell any les dones no tenien dret ni als propis fills i filles. La pàtria potestat era del pare, sí o sí. No podien viatjar sense... el permís del marit?
Sí, sí, totalment.
És que és molt fort.
Sí, sí, és que jo crec que ens falta memòria.
Ens falta memòria. Mira, l'altre dia, així com a anècdota, t'explicaré que amb les companyes de Feministes de Catalunya aquests últims dos caps de setmana hem muntat la carpa, una carpa nostra, precisament per comunicar i donar a conèixer qui encara no s'ha enterat de la concentració feminista que tindrem aquesta tarda a la plaça Sant Jaume, a les 6 de la tarda, i estàvem repartint flyers, no? Precisament, de la concentració d'aquesta tarda. I no saps? El que més em va sorprendre, saps què va ser? Que hi havia moltes noies joves que quan t'apropaves a elles i els hi explicaves i els hi volies donar el fulletó, et deien: "No, gràcies, no m'interessa." I deies... O sigui, no sé si és per un tema de joventut, que no ets conscient de tot el que ha passat anteriorment o què passa aquí, no? Però és una cosa que em va deixar realment molt,
bueno,
molt impactada.
Bueno, perquè jo, la meva manera de veure-ho, que aquí potser hi foto la pota, però hi ha un... Estem retrocedint.
Sí, totalment d'acord.
La societat està retrocedint.
Totalment d'acord.
No sé per quin efecte, però és real.
Sí, totalment d'acord. Però bueno, a banda de lo anecdòtic, sí que és cert que abans que et deia que, bueno, doncs hi ha moltes reivindicacions que encara segueixen vigents, no? I jo crec que podríem resumir, diguéssim, les preocupacions del moviment feminista, de les feministes a dia d'avui, es poden resumir fonamentalment en 4 punts. Un, l'augment esparverant de les dades de violència masclista.
És una passada.
O sigui, l'any passat, el 2023, hem comptabilitzat un total de 107 feminicidis a Espanya, dels quals 13 es van perpetrar aquí a Catalunya. Són dades molt bèsties, però si això ho juntes amb el fet de que cada vegada més entre els joves, segons ens diuen els estudis d'opinió, cada vegada hi ha més negacionisme d'aquesta violència, apaga i vamonos, perquè clar, aquests joves són els futurs adults.
Sí, sí.
I són joves, són nois joves que es consideren progressistes, que neguen l'existència d'aquesta violència masclista, però que ells mateixos l'exerceixen amb les seves iguals, amb les seves companyes, les seves
sí, sí,
nòvies...
Al col·le, no? L'institut... A les... sí,
correcte, sí. Correcte. Llavors tenim, per una banda, això, el creixement de la violència masclista, totes les dades apunten cap aquí, i l'augment de la negació, del negacionisme d'aquesta violència. Després tenim un augment terrible de les dades de violència sexual. Mira, només he portat aquí algunes apuntades perquè em sembla realment que cal posar-les de relleu perquè són molt greus. No sé si ho saps, a l'Hospital Clínic d'aquí de Barcelona hi ha la unitat de violència sexual, que és la unitat de referència per majors de 16 anys a la ciutat de Barcelona, i anualment publiquen un informe on resumeixen una mica, no?, les dades dels casos que han d'atendre. Doncs a l'últim informe publicat, que és el del 2022, les dades diuen que van atendre un 41% més de víctimes de violència sexual que l'any anterior. I d'aquestes víctimes, el 90% són dones majors de 16 anys, perquè després hi ha un altre hospital que és el de referència per menors de 16 anys, que també les dades són de posar-se a plorar, i el 100% de les agressions són comeses per homes, no? I una altra dada que també em sembla molt bèstia és que en els últims 5 anys, i això són dades del Ministeri de l'Interior, els delictes sexuals comesos per menors d'edat han augmentat un 116%. Bueno, un altre, anava pel punt 2, el punt 3, no? Diguéssim que ens té més preocupades, el tema de l'explotació reproductiva. No? De què estem parlant aquí? Estem parlant de la mal anomenada maternitat subrogada i de la donació d'òvuls, que ni la maternitat es subroga ni els òvuls es donen. Els òvuls es compren. I la maternitat subrogada, pues, bàsicament, o sigui, és pagar diners a una dona que els necessita perquè tingui una criatura i després quedar-se amb aquella criatura. O sigui, són pràctiques absolutament contràries a la bioètica més elemental. I darrere d'això hi ha un mercat multimilionari. Multimilionari que, a més, no para de créixer a tot arreu. En el cas d'Espanya, la maternitat subrogada és il·legal, però sí que hi ha una instrucció, que és la instrucció del 5 d'octubre del 2010 de la Direcció General de Registres del Notariat, que permet la inscripció en el registre civil de nadons comprats a l'estranger. O sigui, sí que hi ha països on això està permès.
Sí.
Doncs van allà, es compren la criatura, tornen i gràcies a aquesta instrucció del 2010 els poden registrar.
Ja està legalitzat tot.
Ja està legalitzat. I després hi ha el quart punt, que és d'alguna manera el que nosaltres diem el punt de l'agenda sobrevinguda, no? Perquè és una cosa amb la que fa uns anys no hi comptàvem, i és bàsicament el fet de que s'estan estenent a través de la cultura i de l'educació una sèrie d'idees acientífiques, ho diré millor, anticientífiques, perquè van totalment en contra del que diu la ciència, segons les quals el sexe d'una persona és quelcom líquid, ambigu, no?, que pot anar canviant, que es pot néixer en un cos equivocat, que dius, això com s'entén? O que una persona pot ser del sexe que li doni la gana, no? Tu imagina't que això ho apliquéssim a altres qüestions biològiques, a realitats biològiques i objectives, com l'edat. De dir, no, jo tinc 49, però em sento com si tingués 20. Vull que em donis el carnet jove, no? Em dirien, senyora, ¿dónde va?
Sí.
No? És una mica això. Llavors, només per acabar, però crec que aquest punt és molt important, aquest pensament anticientífic Per què hi estem en contra, les feministes? Perquè és un perill per la infància. El primer i el més greu per mi és que és un perill per la infància i per l'adolescència. Tu imagina't el que és transmetre a nenes i dir-los que si no els agraden les coses de nenes, entre cometes, el rosa, jugar a les nines, ta-ta-ta, és que són nets, nens, nascuts en un cos equivocat. No? O que li facis creure a un nen amb gustos o maneres socialment considerades femenines que en realitat no és un nen, sinó que és una nena atrapada en el cos d'un nen. O sigui, a mi no se m'acut res més cruel que dir-li a una criatura que el seu cos està malament i que per ser ell o ella mateixa ha d'hormonar i ha de mutilar el seu cos amb uns efectes que són de per vida, que són irreversibles, que atenten contra la seva salut. Això per una banda. I després, a banda de l'adolescència i l'infància, que a mi em sembla el més greu, aquestes idees anticientífiques també van totalment en contra dels drets bàsics de les dones. Perquè si qualsevol home es pot declarar dona i pot ser reconegut com a tal per llei, totes les lleis pensades per lluitar contra les desigualtats i les violències que patim les dones queden en paper mullat. Clar, si tu ja les estadístiques no recullen la variable sexe, que és una variable objectiva, que ens permet tenir una fotografia objectiva de la realitat per detectar desigualtats i després implementar polítiques que ajudin a lluitar contra aquestes desigualtats, si no podem tenir una fotografia real, què fem? Vull dir, és que no podem fer res després, no? Això falseja totalment la fotografia de la realitat.
Uh-huh. Escolta una cosa, sovint sentim parlar del concepte agenda feminista. Mm. Què significa exactament i quins són els seus punts prioritaris ara mateix?
Mira, l'agenda feminista no significa res més que, diguéssim, un conjunt d'objectius de canvi, que és el que el feminisme es planteja com a moviment, no? És una sèrie de punts que en realitat es poden resumir en una frase, i és que volem deixar de ser ciutadanes de segona, no? Al final, sempre a tothom se li omple la boca parlant de democràcia, però jo crec que una societat no es pot considerar plenament democràtica si les dones són assassinades tots els anys amb aquestes xifres de les que hem parlat abans i que el món no s'aturi, no? Tampoc es pot considerar democràtica si les dones són consumides com si fossin trossos de carn en la prostitució o en la pornografia, per exemple, o si som reduïdes a una màquina, una espècie de màquina espenadora d'òvuls o d'úters, no? o si se'n redueix a ser un forn, no? on fer una criatura per després entregar-la a qui tingui diners per pagar-ho. I tampoc es pot considerar democràtica una societat a la que es permet que qualsevol home, amb la seva única voluntat i declaració, es declari home i pugui entrar en els espais segurs per a les dones o pugui entrar a les nostres categories esportives o a les quotes, no? Que moltes vegades s'utilitzen precisament per lluitar contra les desigualtats que sabem que existeixen. Llavors, a partir d'aquí, què és el que demanem les feministes? Doncs molt fàcil. Per una banda, el que volem, bueno, molt fàcil de dir, molt complicat d'aconseguir, sí, i d'implementar. Però bàsicament el que volem és els recursos necessaris que realment funcionin per lluitar contra la violència masclista i evitar aquestes xifres de feminicidis anuals. Volem, per suposat, una llei abolicionista de la prostitució que persegueixi els proxenetes i els puteros i protegeixi i ajudi a les dones que estan en situació de prostitució. Abolició també, o prohibició en aquest cas, digue-li com vulguis, de la indústria pornogràfica, perquè està directament lligada amb la indústria de l'explotació sexual, de la prostitució.
I en molta part també de la violència que hi ha...
Totalment. Sí que això no,
amb adolescents.
No, totalment. Bueno, de fet, ara ja s'han fet bastants estudis. És que jo crec que això és important que ho expliquem, perquè de vegades les feministes, quan parlem de la relació entre l'augment de la violència sexual i el consum de pornografia, ens acusen de ser neomonges, no? I nosaltres el que diem sempre és no, no, és que nosaltres no estem en contra de lo que hi ha de sexe a la pornografia. Nosaltres contra, o sigui, nosaltres estem en contra de la violència, perquè clar, ara mateix la gent més jove no, perquè no té aquest referent, però a partir ja de certa edat, no, nosaltres quan pensem en pornografia, en què pensem? En les pel·lis porno que feien al Canal Plus, que tu, si no tenies Canal Plus, et xinaves los ojillos, no? I veies. Però allò eren simplement escenes explícites de sexe. Mm-hmm. Però és que els continguts de la pornografia d'avui en dia és que no és això.
No, perquè és porno dur.
És que jo no li diria ni porno, és tortura gravada.
Bueno, sí, exacte.
És tortura gravada. Mm. I a més, que l'àmplia majoria, es calcula que un 90% dels vídeos que es pugen en aquestes plataformes són il·legals. Què vol dir això? Que es pugen sense el consentiment de les dones o les noies o les nenes que hi surten. Mm-hmm. I realment, quan una persona consumeix porno, no té manera de saber si aquell vídeo que està veient i que l'està excitant si s'ha obtingut amb coaccions o no. Això per començar. Però és que per una altra banda, ara que hi ha el moviment aquest de joves sense mòbils, no? Adolescents sense mòbils i tal, bueno, hi ha com molta preocupació també pel tema de l'accés al porno, no? Però a mi tant em preocupa un noi de 16 anys o de 12 o de 8 o un nen, ja no és un noi, és un nen de 8 anys, que és l'edat d'inici de consum de pornografia, em preocupa tant que un nen de 8 o 10 anys vegi pornografia i normalitzi la violència contra les dones que mostren aquestes imatges, em preocupa tant com l'adult que s'excita veient violència contra aquestes dones. Uh-huh. Em sembla igual de greu. Però bueno, tot això venia efectivament pel que dèiem fa un moment de l'augment de les xifres de violència sexual. Uh-huh. A part d'això, dels recursos per lluitar contra la violència masclista, la llei abolicionista de la prostitució i de la indústria pornogràfica, òbviament la derogació d'aquella instrucció que et deia fa un moment del 2010 que permet inscriure al registre civil els nadons comprats fora i per suposat la derogació de totes les lleis trans. Uh-huh.
Ja està clar.
Aquestes són les nostres reivindicacions.
Bueno, i quines properes activitats que teniu previstes?
Doncs mira, primer de tot, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a la plaça Sant Jaume, tenim la concentració del feminisme, i una mica precisament per dir que estem fartes, que diem prou a la violència masclista, la violència sexual, l'explotació reproductiva, l'invasió d'homes en espais simbòlics i físics reservats a dones i nenes. I després també tindrem l'endemà, demà dissabte, a les 6 de la tarda també, tindrem a l'associació, aquí a l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample, tindrem...
Calàbria 262.
Correcte, gràcies. Tindrem una sessió de Cinefòrum que hem titulat Visionat i debat sobre les campanyes contra la violència masclista. Com poden ser més efectives? Perdó. És una activitat organitzada per la Vocalia de Dones d'aquí de l'associació i bàsicament el que farem és analitzar un recull... perdó, t'ho torno a dir perquè ho he dit malament, això. Una segona activitat que jo crec que serà molt interessant la tenim demà dissabte a les 6 de la tarda, de 6 a 8. És una sessió de Cinefòrum que hem titulat Visionat i debat sobre les campanyes contra la violència masclista. Com poden ser més efectives? És una activitat organitzada conjuntament per la Vocalia de Dones i per Feministes de Catalunya. I res, la idea serà, és un taller en el que analitzarem una selecció de les campanyes institucionals contra la violència de gènere dels últims 15 anys per comprendre una mica com ha estat l'evolució, no, d'aquestes campanyes i entendre fins a quin punt entre totes les persones assistents, analitzar-les i entendre, bueno, fins a quin punt creiem que poden ser efectives o no i com es poden millorar. I per acabar, això ja no és al març, és més endavant, però està lligat també en totes les Exacte. És el dissabte 27 d'abril a les 12 que hi haurà un vermut literari organitzat novament per la Vocalia de Dones i per voluntàries de l'Espai NUR. Uh-huh. I bueno, comptarem amb la Gemma Lienas, uh-huh, autora del llibre Drets Fràgils, i bueno, el que farem serà llegir i compartir textos i poesies que ens agraden i relacionades amb les dones i el feminisme en un entorn i en un espai tan acollidor com és l'Espai NUR.
Molt bé. Pues moltes gràcies, Pat. Patrícia Illa, sociòloga, investigadora, activista feminista, membre de l'Associació de Feministes de Catalunya i de la Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, ara ja m'ho he après. I sobretot, dona amb majúscules.
Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Patrícia. Crec que ha sigut molt aclaridor el tema sobre els temes que ens has parlat. I ara anem a la segona entrevista de la Puri. Segona entrevista, Puri, quina entrevista en tenim?
Doncs mira, la segona entrevista l'hem tingut amb el senyor Toni Olivella, de Calçats Cid, de la Ronda de Sant Antoni.
Molt bé, doncs anem a escoltar el que ens ha dit el senyor Toni Olivella.
Som-hi.
Hola, què feu? Mireu, avui ens hem mogut fins al barri de Sant Antoni. Estem a la botiga Calçats Cid. Aquesta botiga pertany a l'eix de Sant Antoni Comerç i concretament a l'establiment copropietari del senyor Toni Olivella. Senyor Olivella, moltes gràcies per dedicar aquesta estona a Eixample Barcelona Ràdio.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, doncs, per entrevistar-me i poder, doncs, donar la meva opinió.
Molt bé. Senyor Olivella, quin producte té la seva botiga?
Nosaltres principalment, doncs, tenim calçat còmodo, calçat, doncs, confortable, uh-huh, i calçat per plantilles.
Està bé, o sigui, especial per
persones... És una mica tècnic,
amb...
sí. I també, doncs, calçat de feina, calçats per persones grans o sabatilles per persones amb peu amb dificultats, peu diabètic, i bueno, doncs prioritzem la comoditat als peus. Aquesta és la nostra filosofia d'empresa des de fa un munt d'anys.
Molt bé. Precisament la següent pregunta va encara d'aquí. Des de quan teniu el negoci d'aquest calçat?
Sí, això és una empresa familiar que es va fundar l'any 1960, bueno, pels pares, uh-huh, i ara estem la segona generació, que som tres germans, i bueno, des de l'any 60 hem estat picant pedra amb el mateix concepte de filosofia d'empresa, de buscar, doncs, la comoditat als peus, principalment.
Clar. Senyor Olivella, se sent representat per l'associació davant de l'administració per defensar els seus interessos de negoci de la botiga?
Sí, ens sentim representats. Un sol es dilueix i l'unió fa la força. I totes les associacions són necessàries perquè quan aglutines, doncs, un nombre determinat de comerços, doncs tens molta més força davant de l'administració. I és lògic que l'administració, o sigui, que l'associació, doncs, pressioni més que un sol.
Aquest és el sentit. Quin perfil de client entra a la seva botiga?
Majoritàriament, doncs, és un perfil de mitjana edat i que busca, doncs, que té problemes de peu.
Clar.
O li han posat plantilles ortopèdiques i necessita, doncs, un tipus de calçat, doncs, adaptable a les plantilles.
Sí, que a vegades costa de...
Sí, que costa trobar.
Costa trobar.
I, bueno, ara com es porta molt el tipus esportiu, mm-hmm, i la tendència general de les sabates ha canviat, que va molta gent amb calçat esportiu, doncs la necessitat a vegades ha quedat una mica més diluïda, mm-hmm, amb el concepte que abans es portaven sabates estretes, sabates de taló... I sí que hi havia molta diferència entre una sabata còmoda i una sabata, doncs, del dia a dia no còmoda. Ara, doncs, tot ha quedat una mica més diluït perquè tothom tendeix a buscar calçat còmode.
Còmode,
perquè s'ha donat compte que pel dia a dia amb una sabata estreta et desfàs els peus.
És el més pràctic, sí. Si no estàs desitjant d'arribar a casa per treure't les sabates. Què demanaria, i aquí, perquè el comerç de proximitat tingués un llarg futur?
Bé, bueno, doncs demanaríem a les administracions, diguem, a nivell d'impostos, que tinguessin, doncs, poguessin reduir els impostos que es paguen, i després també, doncs, ordenar tot el tema de la venda online, internet, perquè, doncs, aquesta fa molt mal al comerç de proximitat, i aquesta és una mica una jungla, que es poden subministrar els productes a totes hores. Bueno, doncs demanem una ajuda, doncs, del proximitat, perquè no oblidem que el comerç de proximitat dona seguretat i dona vida al carrer. Qualsevol carrer que no hi ha comerç és un desert i genera inseguretat al ciutadà. El comerç de proximitat és riquesa per tota la ciutat.
La plataforma, que justament la té aquí davant en el seu carrer, ja s'ha tret, vull dir, ho estan acabant de treure. Li preguntaríem, i ara què? Com quedarà el carrer? Quin futur hi ha previst per aquest carrer?
Bueno, doncs ens agradaria que quedarà una zona pacificada, que ja ens sembla bé, però sí que nosaltres demanem que, precisament on estem nosaltres, teòricament no podran accedir ni els veïns amb per carregar un familiar, descarregar, ni les camionetes de càrrega i descàrrega. Sí que demanem que, si més no, en aquest tram, doncs, es tingui l'Ajuntament, tingui la sensibilitat de poder, doncs, fer com un consell de cent, com una superilla, que prioritat als vianants, com és lògic, però que el trànsit, zona 10, es pugui utilitzar i un veí puntual pugui accedir, doncs, a casa seva per si va carregat, o la càrrega i descàrrega es pugui accedir en un horari determinat, com es fa, doncs, a totes les zones pacificades. No entenem que aquí es prohibeixi al 100% poder accedir ni al vehicle del veí. Estem parlant d'una zona 10 que no molesta i que crec que és el que s'hauria de fer.
Clar, de poder-ho regularitzar.
Intentar encabir-ho tot, perquè els comerços portem molts anys patint el mercat, la reforma del mercat, després com va quedar el mercat un cop va marxar, i la prova més evident és que quasi bé tots estan tancant de comerços. Demanem, doncs, que hi hagi una certa sensibilitat pel comerç.
Per poder-ho refer.
Sí.
Quant temps ha estat el mercat aquí instal·lat?
Doncs hem perdut el compte, ja. Arriben, sí, que ja he perdut el compte, però jo diria que uns 10-12 anys entre el mercat i després el temps que ho entreu al mercat i va quedar la llosa aquesta, sí, que no tenia cap tipus d'utilitat, doncs uns 10-12 anys portem patint tota aquesta incomoditat als botiguers de la zona.
De la zona, i que encara no s'ha acabat, perquè
encara
les obres...
No, les obres en principi acabaran el 2025, el mes de maig.
Déu-n'hi-do.
Teòricament, esperem que no s'allarguin més.
Durant el temps que va estar el mercat instal·lat aquí davant, es va sentir afavorit de les seves vendes?
Afavorit, no. Tampoc creiem que fos excessivament desfavorit, perquè sí que és cert que el mercat és un reclam, aglutina i concentra un determinat tipus de clients que va al mercat, i si estava al mercat davant nostre, doncs era molt possible que no ens coneguessin, i al venir al mercat de retruc que ens coneguessin a nosaltres.
Genera...
Això, per un costat, genera que et coneguin més, per un altre també qualsevol tipus de reforma, qualsevol tipus d'obra incomoda molta gent i li neguiteja i acaba per no venir, perquè aquí ens ho diu molta gent, que diu: és que no puc aparar, no puc venir en taxi, no puc venir en transport públic, i molta gent gran és reaci a agafar l'auto, el metro. I ens trobem que molta gent ens diu: és que vindria, però m'és incòmodo, tinc certa dificultat perquè no puc accedir davant, i això passa.
Clar.
Perquè la gent gran necessita, doncs, tenir més comoditat que un jove.
Té relleu generacional el seu negoci?
Bueno, nosaltres encara tenim uns quants anys per davant i de moment no ens hem plantejat. La següent generació de moment estan fent la seva vida, estudiant i ja es veurà. El temps dirà, vull dir, si estan contents on estiguin treballant i no cal, doncs perfecte. I si veuen que volen seguir, doncs encantats. Ells diran, tot i que el comerç els hem dit la dificultat que té.
Sí. Bueno, i perquè ho viuen.
Les hores que fas.
Viuen a casa.
I el que has de lluitar per treure't un sou justet.
Justet. Pensa si que hi ha algun problema o problemes que perjudiquin el comerç de proximitat?
Sí, principalment, doncs, internet està fent molt mal i després també nosaltres a nivell personal, a nivell d'aquesta zona, hi ha una certa inseguretat, la gent té por, quan ja es fa fosc molta gent ja no vol venir perquè ja, bueno, però això és pràcticament, malauradament, un problema de, més que de barri, de ciutat, que últimament estan pujant molt. Fa poc va sortir per TV3 una entrevista, bueno, un reportatge.
Sí, ho vam sentir.
Que havia augmentat molt, doncs, la inseguretat a la ciutat, i és cert. Aquí ara, amb pocs, des de que han iniciat les obres, 8 o 10 comerços han tingut, doncs, trencaments de vidres, actes vandàlics, robatoris. Pel carrer cada 2x3 sentim gent cridant que li han robat el mòbil. Clar. És una cosa puntual d'aquí i malauradament de tota la ciutat.
De la ciutat, sí.
És el que hi ha.
És una realitat que la tenim, la tenim a tocar. Teniu botigues amb competència deslleial?
No, perquè el nostre target de producte és un producte, doncs, molt determinat, amb una qualitat, amb una, bueno, amb una comoditat, etc. I això, doncs, no és un segment que aquí hi hagi competència deslleial. La competència, i sempre és bona i benvinguda perquè et fa millorar, doncs és una competència, doncs, com ha de ser, una competència legal i leial, i que quan surt el sol surt per tothom.
Per tothom. Molt bé, senyor Toni Olivella. Vol afegir alguna cosa més que no l'haguem comentat?
Doncs cap. Crec que tot el que m'heu preguntat és i puc reflexar, doncs, una mica com està el comerç i les dificultats que hi ha a dia d'avui per tirar endavant un negoci. La prova més evident és que, malauradament, vas pel carrer i hi ha carrers que hi ha més botigues tancades que obertes.
Sí, aquesta és una realitat que també la tenim. Tenim a tot el comerç.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Olivella, per obrir-nos les portes a Eixample Barcelona Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre estic a la vostra disposició per qualsevol cosa.
Molt bé, doncs igualment, eh?
Gràcies, Puri. Hem escoltat el que ens ha dit. Ara després tornarem a trobar amb la tercera entrevista i ara anem a la secció de l'Aurora de Pares, de Video Instant. Aviam què ens diu.
Hola, què tal? Com estem?
Aquí, esperant la teva secció.
Vinga. Sí, ha sigut una setmana una mica boja preparant tot el mes de la dona, que ara us explicaré algunes novetats que tenim.
Molt bé.
Però abans d'això, parlem d'un parell d'estrenes de cara a aquest mes.
Sí.
Mira, una estrena molt esperada és la pel·lícula Wonka. Hi ha hagut una altra versió d'aquesta pel·lícula, que ja aquesta és la tercera versió, i que la veritat és que sempre per seus fans té molt èxit i hi ha una sèrie de gent que li agrada molt la història de Willy Wonka. Sí. Doncs ara surt la versió de l'any passat amb el Timothée Chalamet de protagonista, que és aquest actor francès que ho està petant, que ara mateix també acaba estrenant Dune 2, i ja la tenim disponible en DVD i en Blu-ray aquesta mateixa setmana.
Sí, la Sally Hawkins també està en el repartiment, l'Olivia Colman, l'Enanito Hugh Grant i el Rowan Atkinson, el senyor Mr. Bean.
Exacte, veig que estàs molt informat, eh?
No,
molt
perquè
bé.
Tinc el guió aquí davant.
Després també tenim una altra pel·lícula que no té res a veure amb aquesta, amb aquest tipus de cinema, que es diu Mama Cruz, que és una pel·lícula espanyola amb la Kitty Mambert com a protagonista. I de què parla? Parla d'una senyora que ja és una mica gran i que se n'adona que fa molt de temps que no sap el que és un orgasme.
Sí, jo crec que no ho ha sabut mai.
I, no, home, jo crec que sí, eh?
Ah, sí?
I va. Aleshores, semblant al que fa la Emma Thompson a la pel·lícula de Leo Grande, doncs ella crec que decideix fer un descobriment sobre si mateixa i sobre la vida.
Sí.
Vale? I aleshores aquesta es diu Mama Cruz i també ja la tenim disponible en DVD i en Blu-ray aquest mes.
Vale, molt bé.
Com us deia, sí. Com us deia, estic una mica liada
amb la setmana de la dona, amb el mes
amb la setmana de la dona. Exacte, sí, 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 sí.
Què tenim? Perquè, quines coses perquè, tens preparades?
Tenim tantes coses que no donem abast. Mira, a partir d'allà tenim una exposició a la cafeteria,
sí.
Vale? D'una artista catalana, barcelonina, sí. Però que ara mateix està afincada a Irlanda. Vai. Ens ha enviat les seves obres.
Sí.
I ha fet són 30 retrats de dones, sí. Vale? Dones del cinema, que es diu mares, com t'ho diria, són mares temibles i mares que han tingut, mares frustrades, mares aterradores, són mares xungues dintre del cinema.
Yeah.
La maternitat sempre es presenta com una cosa maca i bonica, doncs no, en aquests retrats no, vale? Són superbonics. I els heu de passar per la cafeteria, que estan tots penjats.
Vale, però ja ho sabeu. L'adreça quina és?
L'adreça és carrer Viladomat 239, home,
ah,
ja ho sabeu, no?
Sí, no, bueno, però per la gent que no ho sàpiga, dona.
Vale, Viladomat 239, Video Instant. I després a la sala, això ho tenim a la cafeteria durant tot un mes. Després, a la nostra sala de cinema, què farem? Doncs comencem amb la projecció de dos curtmetratges dirigits per dues dones. Vale? Parlem de El Bus, que és un curtmetratge que estava nominat al Goya i que va guanyar el Gaudí al millor curtmetratge. Curtmetratge documental,
eh? Sí,
és superinteressant,
sí.
És un curtmetratge de temàtica social sobre una sèrie de persones que surten de permís de la presó de Brians,
sí.
Vale?
Mm-hmm.
I aleshores els acompanya durant el viatge a autobús el divendres quan marxen de permís i el diumenge quan tornen i es veu claríssimament la transformació que hi ha hagut en ells en aquest cap de setmana amb les seves famílies, amics o cadascú amb qui el passi. És molt interessant, la veritat. Eh?
Mm-hmm.
I després un curt que es diu Amb la boca petita, que aquesta setmana justament s'ha estrenat al Festival de Mànega.
Molt bé.
Això com allà, però apunta també.
Apunta.
Tindrem a la Isabel Coixet presentant un amor.
Ja ho sabia, això.
Vale.
Sí.
Això dintre del mes de la dona, eh? I tindrem a la Patricia Font presentant El maestro que prometió el mar.
Ostres, aquesta és una bona pel·lícula,
I ja, i fora del mes de la dona, també, tindrem, això ho direm baixet, eh? Tindrem sí. El David Verdaguer presentant Saben aquell.
Hombre, el David Verdaguer, quin artista.
A veure, també, si més endavant us puc dir si ve algú més a presentar aquesta pel·lícula. Sí, però de moment aquestes són...
Ja sé a qui et refereixes.
Ja ho saps, també. De moment aquestes són les novetats i el que sabem ben segur que passarà els propers dies de Video Instant.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, Aurora.
Res.
I ja sabem...
Em sap greu haver anat una mica boja, eh? Però bueno, ja veieu que és que, clar, moltes coses estic fent aquests dies.
Sí, sí, camina pel carrer, parla per telèfon, fa la seva secció...
Perdó.
Què ha sigut, això? Què ha sigut?
Una moto que ha passat d'aquestes que fa molt de soroll.
Ah, bueno, doncs pues, escolta. Bueno, doncs pues, moltes gràcies, Aurora.
A vosaltres.
I d'aquí 15 dies, más de lo mismo, de Video Instant.
Anirem més relaxants d'aquí 15 dies.
Molt
vale?
Bé, gràcies, Aurora.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. I anem a la tercera entrevista. Puri, quina és la tercera entrevista?
La tercera entrevista l'hem fet amb el senyor Javier Llorenç Martínez de Novolent Òptica i Audiometria, també del barri de Sant Antoni.
Molt bé, doncs anem a escoltar.
Nou, què tal? Com esteu? Doncs mireu, avui ens hem mogut fins al barri de Sant Antoni i estem amb el senyor Xavi Llorenç Martínez al carrer Comte Urgell, número 14. La seva botiga es diu Novolent Òptica.
Òptica i audiologia.
Ah, molt bé, perfecte, gràcies. Bé, primer de tot, doncs, donar-te les gràcies a Xavi per dedicar aquesta estona a Eixample Barcelona Ràdio. Doncs entrem a la entrevista. Xavi, quin producte té la teva botiga?
Nosaltres som Òptica i Centre Auditiu, llavors el cor del nostre negoci són els nostres clients i estem enfocats a donar solucions a nivell visual i a nivell auditiu a tots els nostres clients. Doncs el producte que més venem doncs, són ulleres graduades i audiòfons.
Clar. Sempre heu estat aquí, en aquest lloc i en aquest barri?
Sí. L'Òptica ara mateix té una història de prop de 24 anys. Jo la vaig agafar ara farà 13 anys, el maig farà 13 anys, d'aquí poc. O sigui, l'Òptica farà 25 anys d'aquí poc, però des que la tinc jo, diguem, porto 13 anys. Jo abans tenia més òptiques, vaig començar amb algun negoci més, però em vaig concentrar només en aquest negoci i ara mateix tinc només aquest establiment.
Molt bé. Des de quan teniu, bueno, que si m'ho has dit, no? Des de quan tens el negoci de la òptica?
Fa 13 anys. 13. Jo acabo de fer 40, fa 4 dies, estic en plena crisi i tenia 27
de què?
Dels 40.
Home, no.
I
tu
vaig
tranquil.
Començar que tenia 27. Vaig començar l'òptica que tenia 27 anys.
Molt bé, molt bé, molt jovenet. Et sents representat per l'associació davant de l'administració per defensar els teus interessos de neguits i problemes de la botiga?
És que jo no crec que tinguem masses problemes. Sóc una persona que pensa que, bueno, que ens hem de resoldre tots els problemes que tenim i tampoc no espero que ningú em defensi ni que ningú... O sigui, diguem que no compto amb ningú, tampoc no espero tampoc res de ningú. Crec que la feina que fan les associacions ha de ser una altra, no? El fet de defensar-me davant de l'administració. No tinc problemes al mes de juny i espero no tenir-ne, toco fusta.
Toquem fusta, tots.
Llavors, no crec que ningú m'hagi de defensar, diguem, els meus interessos. M'he de preocupar jo dels meus interessos, que per això el negoci és meu.
Clar. Molt bé. A l'actualitat, quin problema o problemes teniu en el barri que perjudiqui el comerç de proximitat?
Clar... Potser has triat una mala persona per entrevistar, perquè jo crec que cap.
Molt bé, no, és la teva opinió.
Jo crec que cap. Opinió. Sí que és cert que hi ha, justament aquest cap de setmana hi han hagut incidències de nit en què han intentat entrar a robar a comerços del voltant, però jo crec que són fets aïllats i que feia moltíssims anys que no passaven.
Que no passava.
Llavors, tot i que sigui una cosa recent, jo no consideraria que hi hagi un problema de seguretat ni res, i no considero que tinguem cap problema extern, al revés. Jo crec que tot són oportunitats.
Clar.
Barcelona és una ciutat doncs, plena de gent amb ganes de moure's, amb ganes de fer coses. És oportunitat doncs, per solucionar els problemes que té la gent, ja siguin auditius o visuals. I ja està, vull dir que... Tot el que veig són oportunitats. No veig problemes.
No, m'agrada que ets una persona molt positiva. Bé, què demanaries i aquí perquè el comerç de proximitat en general doncs, tingués un llarg futur? Perquè els barris de Barcelona n'hi ha molts que es veuen persianes tancades, i això, doncs, clar, fa una mica... Sap greu,
jo,
no? Sap greu.
Jo penso que la legislació per tenir un comerç d'una dimensió relativament petita és difícil. Llavors, jo abans et deia, jo no tinc problemes perquè jo crec que el meu negoci està molt consolidat, jo tinc un negoci que és relativament gran, però si tu tens un establiment més petit, has d'iniciar un negoci... Les barreres d'entrada són molt altes. Vull dir, jo ara estic content i em va bé, però jo potser no tornaria a passar pel sacrifici que vaig passar els primers 7 o 8 o 9 anys del començament, on jo vaig estar vivint molt malament per poder tirar endavant. Un negoci. Què passa? Que a nivell impositiu, a nivell... quan et funciona, no tens problema en pagar-ho, però quan has de començar, no saps el que vendràs... hi ha molta barrera de cara a començar. Inclús, si tu constitueixes una SL amb 3.000 euros, has de passar per notari i el notari se'n portarà 600 o 700. Vull dir, és a dir, no, començo un negoci, junta uns diners, però si una part important del capital se l'emportarà el notari, per llei, has de passar per notari per llei. Què considero jo? Que quan tu tens un negoci concert a Barcelona, tens un negoci que funciona i pots viure bé i pots portar bé la teva activitat, però jo crec que el problema d'aquí en locals buits és perquè les barreres per entrar des de zero jo crec que sí que són molt altes. Les ajudes reals que arribin als comerços, gent que vol emprendre, són molt dures i has d'aguantar molts anys, i això sí que t'ho puc dir per experiència, fins que comenci a ser rentable. Llavors,
costa, jo ho veig complicat.
Què es podria fer? No ho sé, jo no sé, no soc polític, però d'entrada...
Agilitzar els tràmits,
perquè clar, si t'has de fer els tràmits tu, jo vaig perdre 15 o entre 15 i 20 dies de la meva vida
amb un llavall
per fer tràmits per poder constituir la societat, a part de moltíssims impostos, 100 euros per reservar el nom de la SL, que ho vaig haver de pagar dos cops perquè el que vaig triar estava ja agafat, després que són despeses petites i tràmits petits, però que tu quan comences
que tot junt es fa...
se't fa una muntanya, i jo entenc que molta gent no passi per aquesta muntanya.
Clar, és normal.
I si fos més fàcil iniciar un negoci, segurament hi haurien més persianes obertes, perquè al final, si t'hi fixes, els locals grans, no estan buits.
No.
Estan més buits els petits.
Clar, i també si hi ha relleu generacional, depèn de quin tipus de negoci... I a vegades, doncs, si no n'hi ha...
Però jo, per exemple, no estic agafant un relleu generacional. Potser sóc un comerciant molt jove, comparat si jo em miro amb la resta de comerciants que tinc al voltant, però per què no hi ha gent... Per què poca gent de la meva edat veu l'oportunitat d'entrar en un negoci i es dedica a altres coses? Jo crec que també hem de mirar aquí. No únicament el fet de que... Si tu has tingut una sabateria, sempre vols seguir tenint una sabateria al teu fill, potser el teu fill es vol dedicar a una altra cosa. Vull dir,
sí.
Potser seria més normal el fet de dir, escolta, per què la gent no està emprenent? No només perquè el que tenia la sabateria tota la vida no el seu fill segueix sent sabater o el seu net, sinó per què la gent no vol tenir una sabateria. Jo aniria més a aquest problema, o sigui, no problema, o aquest que no el fet de dir és un tema de relleu. Això és sota el meu punt de vista.
Sí, sí, no, no.
No.
Cadascú pues, té la seva, el seu criteri. Quin perfil de client tens a la botiga?
Jo tinc un client super variat. Jo crec que la nostra botiga es caracteritza per tenir un tracte molt familiar. Jo estic pràcticament tota la jornada que està oberta, jo estic aquí. Tinc des dels clients que venen, que viuen per Poble Sec, per Paral·lel, des de gent que em ve a tot el que és l'Eixample, des de dalt, tinc molt client que em puja del Raval, estic com entremig i realment agafo una tipologia de client molt, molt àmplia. Sí que és veritat que treballo molt més pel matí, però no únicament amb gent jubilada, sinó amb gent que treballa, o que vull dir que el meu client també quan ve doncs, ho agafa amb calma, agafa hora, perquè també vol... una atenció que sigui més
clar, no
personalitzada.
No és una venda ràpida.
Exacte, sí que fem vendes ràpides, però la meva venda és més, doncs mira, Xavi, et vindré a veure demà al matí, guardem una hora, doncs mirem tranquil·lament el que és
clar,
el problema visual que té, preguntem exactament per què vol, o sigui, què vol solucionar, no és a dir, no és el fet de dir què ha de portar perquè què hem de vendre, sinó què vol solucionar, què li passa a la persona, i l'objectiu que tenim és solucionar a aquest problema, i treballant així, durant 13 anys a mi és que em funciona molt bé.
T'ha funcionat bé. Doncs,
però em va costar molt arrencar.
Clar, bueno, és que tots els començaments són
molt durs.
Bueno, sobre botiga de competència desleial, penso que no tens, no? O tens?
No.
Per aquí a prop, diguéssim, no? Dintre del...
No, jo crec que tota la competència és lícita i que el client té dret a entrar a qualsevol tipus d'establiment i comparar i provar. Jo el que sí que en el nostre sector, en el sector més d'òptica, no tant de centre auditiu, no és un problema que jo vegi, tampoc no és algo que sigui deslleial. El que sí que estem molt amb els petits, els independents, els que tenim una òptica independent, que cada cop són menys, això sí que és una cosa que crec que a tot l'estat espanyol, no sé si fa poc vaig consultar la dada, no sé si arribem a 2.000 òptiques independents, vull dir, realment el sector està ocupat pel que són les cadenes fan campanyes de màrqueting molt agressives, però que després tot allò que ells estan publicitant a les campanyes de màrqueting no és real. És a dir, ve molta gent a demanar-te una promoció que tu no fas, però que realment tu aquell producte que ell vol comprar li estàs donant un preu més econòmic. És a dir, que hi ha moltíssima publicitat enganyosa i també la publicitat en el nostre sector s'aprofita una mica del desconeixement que té el client sobre el producte sobre el que està producte. Comprant.
Clar.
És un producte que d'alguna forma jo entenc, perquè hi ha clients meus que m'ho han manifestat. És que, clar, això està molt amagat. Jo com sé que la lent és bona? Com sé que amb l'audiòfon és més fàcil de comprar, eh? Però com... o amb les muntures, però amb la lent oftàlmica, amb el vidre que portes, com sé que és d'una bona qualitat? Jo al final sempre els acabo dient, jo t'ho puc explicar, t'ho puc demostrar, et puc ensenyar tècnicament el per què funciona, però al final t'has d'acabar fiant de mi. Perquè
clar.
No és allò que et donen una altra cosa.
És com si vas al metge, et recepta i t'aconsella uns hàbits i una forma de fer les coses i de prendre la medicació.
Exacte.
Doncs, si no, pues no hi vagis, no?
Jo sempre dic, mira, tots els clients que venen aquí venen i repeteixen, jo no faig publicitat, jo depenc de que els clients tornin, a mi tots. Molts, la majoria em tornen i a part faig clients nous, considero que treballem bé, em consta que el producte que tenim és excel·lent i a partir d'aquí la majoria dels clients venen i confien en mi, però hi ha moltíssima propaganda tant a aparadors com en xarxes socials, com per internet, com per televisió, inclús per ràdio, que són publicitats enganyoses.
Sí, dins
del que és el meu sector, eh?
Sí, sí. A mi, per exemple, ara, bueno, doncs quan a les farmàcies, jo aquestes ulleres de farmàcia no les acabo d'entendre, perquè bueno, tu pots pensar i saber lo millor de fa un temps que tens una graduació i vas a la farmàcia i que et vas buscant ulleres fins que et quadra una.
Jo
personalment,
sempre,
eh?
No, dins del,
no sé què
dins,
opines tu de,
dins del col·legi d'òptics s'ha intentat fer la guerra moltes vegades a les ulleres que es venen així pregraduades a les farmàcies o inclús a basars,
sí,
o a tendes variades.
Sí.
Jo penso que no és el meu negoci, és a dir, que el client que està disposat a comprar-se unes ulleres com per així que li vagin més o menys, no sé fins a quin punt m'interessa que em vingui al meu negoci.
Clar.
És a dir, jo tinc aquest producte, eh? Jo tinc aquest... I a més em ve gent i diu, i com sé quina és? Dic, no, és que per saber el que necessites és agafar cita amb l'especialista, graduar-te la vista i fer-te les ulleres a mida. Això és un... Bueno, una més a més, un pas sortir del pas. Jo puc entendre doncs, que una persona, que un estranger que està fora de casa i diu, mira, és que he perdut les ulleres i més o menys tenia dos dioptries...
I llavors, doncs,
per sortir del pas
perquè
manera.
Les de recanvi... les tens en el teu país.
Exacte, però vaja, jo no és una cosa que considero que s'hauria de fer servir com a ús habitual.
Clar.
Però jo no sóc el pare de ningú. Si la gent ho vol fer, que ho faci.
Que ho faci allà ell, sí.
Jo no. O sigui, no agafaré la bandera de dir això no s'ha de vendre, no
Clar.
Sé, que cadascú funcioni com vulgui. No...
Clar. Molt bé, doncs molt bé, Javi. Vols afegir alguna cosa més que no haguem comentat, que no haguem tret algun tema, alguna cosa que vulguis complementar?
No, em sembla molt positiu que feu iniciatives d'aquest tipus, de voler conèixer gent, de gent que té comerç al barri, gent que viu per aquí, i tant de bo us vagi molt bé el projecte que teniu amb la ràdio i tingueu dial aviat.
Això
és el que voldríem,
estem,
no?
Exacte, estem a la teva disposició. I res més que agrair-te aquesta estona que has dedicat del teu temps a Porta Tancada, que encara no ha obert. El Javi ens ha obert les portes precisament només per nosaltres, per Eixample Barcelona Ràdio. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Que tinguis bona tarda.
Igualment.
Molt bé, Puri. I ara què? Quines notícies ens queden?
Doncs mira, ens queden un parell i començarem per la primera... de les dues últimes.
Sí, perquè si comences per la segona...
No.
Pots començar, també, si vols. En aquest cas
és la tercera. Mira, també està ubicada a l'esquerra de l'Eixample. Us parlaré de la no pacificació del carrer Rosselló. Aviam.
Una gran promesa que se n'ha anat de moment al traste.
Bueno,
Està ahí.
Bé, doncs jo us diré que el Consistori de Barcelona, encapçalat pel senyor Collboni, ha cancel·lat la pacificació del carrer Rosselló. tot i ser la proposta més votada en els pressupostos participatius a l'Eixample. Aquesta era la voluntat de reduir el trànsit en aquesta via. Estem parlant del carrer, el tram del carrer Rosselló, que va des de Josep Tarradellas fins al carrer Comte Urgell.
Sí.
L'associació de veïns de l'esquerra de l'Eixample i entitats com Eixample Respira, l'AFA Girinacs i Camí Antic ho van denunciar mitjançant un comunicat. Des del consistori assenyalen que aquest projecte no es descarta del tot. De tal manera, diuen que es continuarà estudiant i treballant per veure la viabilitat futura d'actuar en aquest carrer.
Què més hi ha?
Doncs mira, ara sí que és la quarta i l'última. Ara ens ubicarem en el barri de Sant Antoni, que van fer un homenatge a la quiosquera Milagros Carballo. Milagros Carballo ha estat al front del quiosc de llaminadures durant 60 anys. Va morir als 90 anys aquest darrer gener. El regidor del districte de l'Eixample, el senyor Jordi Valls, va assistir a l'acte i també un grup molt numerós de veïns.
De veïns, sí.
El comiat es va fer en el lloc on hi havia ubicat el quiosc, en l'actualitat no hi és. Això es va fer al carrer Villarroel amb Ronda Sant Antoni. Uh-huh. També hi havia l'actriu Brígida Lamour.
Sí, la Brígida Lamour.
Sí, va conduir a l'homenatge. Aquesta actriu, una gran amiga de la senyora Carballo, va comentar que la senyora Milagros, aquesta senyora, tenia la cultura de la vida i se sabia tots els canvis que transformaven el barri. L'acte va acabar amb música de la cantant i guitarrista Vanessa Claramunt i del pianista Sergio Alfonso. Va ser un comiat molt emotiu.
Moltes gràcies, Furi.
De res.
I ara anem a la cançó final que sempre poso. Aviam si adivineu quina és. Us sona aquesta cançó?
Sí, de sonar sí, però estic buscant el títol.
Pues eren uns índios que es deien Redbone, que l'any 71 ens van sorprendre amb aquesta cançó. I bueno, ja acabarem el programa d'avui amb aquesta cançó, i gràcies, i fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, gràcies a tu. Just